Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre, Albano.
Hola, Txell, què tal?
Molt bé.
Bueno,
cansada, però bé.
Sí?
Sí, anem fent.
Què has fet? Què has fet?
Doncs mira, aquesta setmana he estat a València des de diumenge a dimarts i la veritat és que aquest molt bé que m'ha sortit ara, no sé per què m'ha sortit, perquè realment tot molt...
Tètric.
Desastrós encara, un mes després. Mm-hmm. I d'això parlarem avui, Albano. Mm-hmm. Per això també hem convidat avui a Vicent Partal a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I veig que de mica en mica us aneu afegint a VilaWeb. Veig que ja hi ha alguna gent dient-nos bon vespre Marc, bon vespre Crazy Kenny, que ja ens dius. Benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Abans de començar, recordar-vos això, que aquest any ho fem en directe perquè volem escoltar-vos les vostres preguntes, els vostres dubtes, els vostres comentaris. Per tant, podeu participar a les xarxes, a YouTube i a Twitter. Podeu utilitzar el hashtag Tertúlia Proscrita dissabte. I diem dissabte perquè avui hem titulat així la tertúlia, un dissabte per estar atents, ja que aquest dissabte passen diverses coses, entre les quals una manifestació a València que esperem que sigui tan gran com la que va haver fa unes setmanes per demanar la dimissió d'Amazon un mes després de la catàstrofe, però també el Congrés d'Esquerra Republicana i demà comença el Congrés del PSOE. Tot plegat ho analitzarem avui aquí a la tertúlia proscrita, però comencem parlant de València, ja que demà, com dèiem, farà un mes d'aquell fatídic 29 d'octubre, on tot va canviar, i per saber com està l'estat dels pobles afectats, com està la gent, com s'està vivint tot plegat, convidem a la tertúlia a Mariló Gradolí, periodista i activista de Catarroja. Bon vespre, Mariló.
Bona vesprada, bona tarda. Com esteu?
Doncs mira, ens preguntem més aviat com esteu vosaltres, com està tot plegat un mes després. I com deia l'Albano, jo us vaig visitar, precisament vaig venir a Catarroja aquest diumenge, aquest dilluns, i em va sorprendre encara veure tants garatges plens de fang, tants carrers on encara s'havia d'anar amb botes d'aigua, no? Tantes nens sense poder anar a l'escola, és a dir, que encara queda molta feina per fer.
Sí, queda molta feina i la veritat és que a Catarroja és un poble que ha estat molt afectat, està a la zona zero i té diferents barris. Hi ha barris que estan un poc millor, però hi ha barris que encara tenen fang, encara tenen cotxes als garatges, encara estan molt atrasats en el que és la recuperació. No podem dir que estem recuperats perquè continuem en una situació d'una barranca, en aquest cas, devastadora. I res, estem tots els dies veient fang, veient pols, i ahí estem intentant una reconstrucció que ens doni un poc d'alegria. Però també és de veres que demà farà un mes i tenim tots i totes molt present les víctimes mortals que va tindre el 29 d'octubre, però no només les víctimes mortals, sinó les quasi víctimes, perquè hi ha una gran quantitat de gent que ho va passar molt mal, 4 hores damunt d'un sostre d'una gasolinera, 5 hores enganxat a una reixa, veient a sa mare surar, situacions dramàtiques. I no només no s'acaba aquest dia, sinó que l'endemà, quan descobreixes tota la realitat del teu poble, de tota la comarca, de tots els pobles afectats per la barranca, per la riuada, és una història sorprenent. Són minis, les històries de cada persona són una memòria i una vivència col·lectiva que és molt heavy. I un mes després estem millor, però no estem bé. I queda moltíssim per fer, per recuperar i per seguir reivindicant. En primer lloc, la dimissió del president de la Generalitat, de Carlos Mazón, ha de dimitir per les responsabilitats de no donar una alerta. i després, posteriorment, reivindicar una reconstrucció en la qual se faça d'una manera en cohesió i en justícia social, que són dues paraules que no podem oblidar.
Marilo, entenc que costa entendre des d'aquí moltes vegades quina és la situació, no? És a dir, sí que veiem moltes imatges, tot, però quan trepitges els pobles entens que tot plegat és més complicat i com tu ara em deies fa un moment, les històries, no? A mi una de les coses que quan vas te n'adones és la necessitat que tots teniu d'explicar què vau passar, què vau viure, no? La necessitat de sentir-vos escoltats, de sentir que sou escoltats per la gent. Suposo també perquè, en part, hi ha aquest sentiment d'abandonament, no? De dir, és que no ens donen solucions per tal cosa o tal altra. Aquest dilluns visitava, per exemple, el Conservatori de Catarroja. Si us sembla, primer veiem el vídeo de quin és l'estat que està i ho acabem d'explicar.
El Conservatori de Catarroja continua amb dues plantes plenes d'aigua i fang. Malgrat que els bombers van treure en l'aigua, ara tornen a estar inundades perquè s'hi ha trencat una canonada. A part del fang, les dues plantes subterrànies s'han tornat a negar, però ara d'aigua fecal, amb tota la pudor que això significa. L'equip directiu denuncia la deixadesa de la Conselleria d'Educació. Assegura que els van dir que es busquessin la vida per trobar uns bombers que els buidessin les dues plantes. De fet, l'empresa que va enviar la conselleria es nega a netejar-hi per la l'estat en què es troba l'edifici i el tècnic que ha d'avaluar-ne l'estructura es nega a fer-ho fins que l'edifici no estigui net. Per tant, més que no pas anar endavant, l'estat de l'edifici empitjora cada dia que passa.
Clar, aquesta és la situació, no? Suposo, Marilo, que és de desesperació en el sentit de dir vale, aconseguim, m'explicaven, no, els directius, aconseguim que buidin les dues plantes als bombers, però clar, les dues plantes es continuen omplint si ningú ve a tancar aquesta canonada que s'ha trencat. Ningú ve a tancar aquesta canonada que s'ha trencat. L'arquitecte no vol avaluar perquè, clar, hi ha aigua i no vol valorar-ho. Traxa no vol venir a arreglar-ho perquè veu que tot plegat és perillós. Vale, i això, quin final té de tot plegat, no? Suposo que com aquesta història n'hi ha milers.
Sí, és sorprenent, però passa també, per exemple, als garatges d'edificis en els quals encara hi ha fang i hi ha cotxes que no els han pogut traure. Això també crea un cert malestar al veïnat, perquè, clar, és aigua que impedeix que funcione un ascensor, que impedís que es tinga inclús aigua, perquè si la canonada està malament no tenen subministrament d'aigua potable. Aleshores, en molts edificis s'estan tenint problemes greus per a aquesta situació. Afortunadament, serveis socials funcionen, però persones que estan en un quart pis sense cap mitjà en ascensor, sense poder baixar al carrer, hi ha casos d'edificis que han tingut que ser desallotjats. És a dir, la situació és lenta, els mitjans són els que són i no veiem que cada volta vinguin més mitjans a solucionar els problemes que van sortint. Al contrari, els mitjans d'altres comunitats autònomes també han d'anar a les seues als seus respectius territoris i cada volta hi ha uns problemes que són cada volta més difícils de solucionar.
Vicent, no sé si vols afegir.
Sí, n'hi ha... Hola, Mariló.
Hola, Vicent.
N'hi ha dues coses, no? Una és el desastre d'avui fa un mes, aquesta sensació de que no van ser capaços d'entendre el que estava passant, però n'hi ha una segona qüestió. Clar, ara ja ha passat un mes. Diguem que posant-nos en plan benevolent podríem dir, bé, mira, escolta, vam fallar fa un mes, però clar, és que ha passat un mes i la desídia és absoluta i no només per la Generalitat Valenciana, és a dir, l'absència de l'Estat és clamorosa, és a dir, si no n'hi ha ningú que prenga cartes i que diga, escolta, les escoles ha de fer això, les botigues ha de fer això, els supermercats ha de fer això, el conservatori s'ha d'arreglar... I no n'hi ha... N'hi ha una absència d'autoritat i de direcció que fa tremolar, no? Que fa tremolar perquè penses, primera, en mans de quina gent estem, Però segona, quant de temps farà falta per a resoldre aquesta situació, el pas que anem?
Així és. En un principi, els primers sorpresos vam ser la ciutadania. En un dia en el que estàvem en alerta roja per pluja i no caigui una gota, i de repente gent que estava a sa casa veu que comença a entrar-li aigua i mor afogada. I això ha passat. Uh-huh. Després, gent que ho contes i dius, què ha passat? Els primers sorpresos vam ser la ciutadania, perquè no sabíem on estava el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un dia en alerta roja. Per què no va acudir al CECOPI i per què no estava on tocava, que és protegint, en un dia d'alerta roja, protegint a la població. A partir d'ahir, que el president de la Generalitat té una responsabilitat, ha de dimitir i se li ha de mirar quines responsabilitats té, sí. Entenem que en un primer moment, en una situació de catàstrofe, com va ser i és en aquests moments la situació que estem atravessant, s'hauria de... Val, moment de crisi, què fem? Tal. Però arriba un moment en el que la descoordinació és tal i el sentit d'abandonament és tal per totes les administracions que l'únic que sentíem era una sensació que era d'abandonament complet. Uh-huh. Per part de totes les institucions. I al final dius que això no és un Tinder. Vull dir, així estem patint. És gent que és tots els dies al carrer i veu les seues coses, les seues pertenences, els seus mobles, la seua vida, la veu tirada al carrer en fang i en el fem que no passen a replegar. I així no ve ningú a donar ni explicacions ni a posar solucions. I gràcies al voluntariat que va vindre i ens va ajudar en aquests primers dies. Els primers dies només van tindre ajuda del voluntariat. Els voluntaris i les voluntàries que vingueren a tots els pobles a ajudar-nos, a escoltar-nos. El que comentaves abans, Txell, que tenim una necessitat de parlar. És que és una situació molt sobrevinguda amb moltes històries i van ser gràcies als voluntaris i voluntàries és que vam tindre l'ajuda els primers dies i mai estarem prou agraïts i agraïdes a totes les persones que vingueren de tot l'estat espanyol, al que farà falta. Anàvem pel carrer, què necessites? En què podem ajudar? Llevar fang, portar una botella d'aigua, acompanyar, escoltar. Van ser, de veritat, els primers dies el voluntariat el que ens va ajudar. No hem d'oblidar que la xarxa de solidaritat és molt important, però també és molt important els serveis públics i s'han de ficar en valor. Els serveis públics són necessaris en una situació com aquesta, però serveis públics amb una coordinació, amb una direcció, i aquesta direcció, crec, ha de ser política.
Sí, sí. Álvaro, volies comentar alguna cosa.
Hola, què tal, Maribel? Mariló, perdó.
Bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, jo et sentia, no?, dient, ostres, no és només que no vinguin més mitjans, sinó que, depèn com, la qüestió anirà a menys, això per una banda. Per un altre costat, jo vaig veient en el relat que sentim des d'aquí com una cosa tan grossa, per més grossa que sigui, al cap d'un mes s'imposen, diguéssim, les narratives... No, ara estem tots un altre cop amb el cascoldo, un altre cop amb... És a dir, hi ha molts incentius perquè el relat, diguéssim, es bandeixi a València com a problema, no? Com ha passat en tantes altres crisis, no? Per exemple, sense anar més lluny, a La Palma, no? Llavors, la meva pregunta és, evidentment això passarà així, i a tothom li interessa que torni un relat de normalitat, quan és una normalitat que no existeix. Llavors, quina capacitat teniu, o creus que teniu, de generar un relat des d'allà? Jo sé que hi ha molts mitjans de comunicació, VilaWeb, que està intentant generar el relat, mantenir el focus i tal, però la pregunta és, des d'allà, a banda d'enfrontar-vos a tot el desastre material que us heu d'enfrontar, quina capacitat creus que teniu per generar un relat i per mantenir viu la visió de lo que realment està passant? Ja sé que és una mica injust poder carregar-vos també amb això, però hem vist en altres casos que sempre acaba sent la gent que està a peu de
jo,
carrer, no?
Jo abans que contesti ella diré que com a mínim la web no els deixarem sols. Això ho tenim clar.
Sí, estem segurs que sí. Coneguem les rutines productives dels mitjans de comunicació. Ara som notícia, ara estan pendents, però també coneguem el que hi ha darrere. Possiblement, d'ací unes poques setmanes, ja no la barranca, la riua, ja no tinga cap interès mediàtic, i excepte mitjans compromesos com el vostre, ixa narrativa, ixe discurs anirà desapareguent. I de la mateixa manera que anirà desapareguent, els analistes diran, de què es parla? Ui, de la Dana ja no es parla. Ja no cal fer-los tant de cas, ja no cal tal, perquè ho sabem, vull dir, per una banda estan els mitjans de comunicació, per una altra banda estan els analistes que diran, ja no interessa perquè s'està parlant del cas Gold o s'està parlant d'una altra cosa, però el que hem de tindre molt clar, i crec que així a la comarca tenim molt clar, és que la recuperació va ser llarga i cal una recuperació en m'agrada molt, i torne a repetir, en cohesió social. I per tant, aquesta recuperació fa que la gent que estem així i que encara estem olorant el fang i eixim i notem la pols, en si és un sentiment en aquests moments que s'haurà de mantindre o canviarà, que en aquests moments jo et dic que és de vergonya. I aquest sentiment és el que t'afecta a la teua vida. Per tant, no estem parlant d'una situació que afecta a uns pocs i que se pot oblidar, no. És que els que estem així pense que estem decidits i decidides a que això no passi com un episodi. Estic convençuda que els habitants i els afectats damnificats pel volcà de la Palma estan en la mateixa situació i sabem que tenim una tasca molt difícil perquè, evidentment, si ara no ho hagués tret en la conversa, possiblement per la meva situació, però a lo millor a molta gent ja el volcà de la Palma li queda molt llunyà i fa no res, en les cues que ara fem per anar al dinar, estàvem parlant de les ajudes, unes ajudes que es van prometre que arribarien de seguida. Unes ajudes, immediatament tindreu ajudes. I estàvem parlant en la cua del menjar, del xef Andrés, del World Center Kitchen, que a la Palma encara no han arribat. I quant de temps fa del desastre de la Palma? Ens va passar també a nosaltres, és a dir, hem d'estar ahí i hem d'estar i ho farem. Ho farem, encontrarem la forma. Perquè ja conegueu el caràcter i el tarannà dels valencians i les valencianes, per estar ahí i per a lluitar per una memòria, per les víctimes i per una reconstrucció justa.
Ara el van a sorprenir quan deies cua de menjar, i és que la realitat, a mi l'altre dia em deia un senyor i vaig pensar que no ho pot explicar millor, és que a Catarroja no circula diner. Em deia, no ha tornat a circular diner a Catarroja des de que va passar això de fa un mes. No hi ha moneda, no hi ha bitllet, no hi ha targeta. Des de fa un mes la gent fa cua per agafar menjar calent, fa cua per que li donin el menjar, fa cua... I un altre senyor, per exemple, de 20 anys, em deia, fa un mes que no menjo xocolata i tenia desig de menjar xocolata perquè fa un mes que no tria qui menja, d'alguna manera, no? Exacte. I aquesta és la situació.
Clar, és que ara ella quan ha dit, i fins i tot ho ha dit amb una certa normalitat, ostres, fa un moment a la cua del menjar, no? I tu sents i dius, ostres, és colpidor, no?
Clar, sí, aquesta és la realitat que potser de vegades nosaltres ja no som conscients que encara es viu en totes aquestes poblacions. Que és veritat que també van obrint comerços i això dona una alegria, no? Veure que obre un forn, que obre un supermercat, no? I de cop dius, ostres, es recupera alguna cosa.
Clar. I de fet, és una alegria. Tots els comerços que van obrint i el que diem és que ara el consum responsable més encara és el quilòmetre zero. Uh-huh. S'ha de consumir cadascú al seu poble. Però és també una tasca que s'ha d'abordar i és la reconstrucció del teixit empresarial, del teixit comercial, que està molt tocat, perquè quasi, bueno, diria que el 100% dels comerços estaven a plantes baixes. Uh-huh. El comerç, la indústria, però també l'agricultura. Els camps, encara no hem entrat a valorar com estan els camps i de si no res comença el cicle de la sega de l'arròs.
Doncs mira, Mariló, m'ho has deixat molt bé perquè aquesta setmana precisament la Laura Escartí i l'Enric Galler van anar a mirar això, com estava els camps d'arrossos al voltant de l'Albufera i es van trobar això.
Ara vivim, com aquell que diu, de la misericòrdia. Jo tinc 75 anys i jo vaig a començar de nou, perquè la vida continua. Crec que no se mereixem...
Perdoneu, que ens hem equivocat de... No hem avisat bé l'Aleix i hem anat a un que no tocava. Això, els arrossos estan en aquesta situació.
Quinària pesada, sí, l'any que ve no anem a poder fer arròs. Això és un desastre, tant a nivell econòmic com a nivell ecològic. Te donen ganes de no seguir, o te donen més ànims de seguir, no sé.
Primer estan les persones, després estan les cases, els habitacles, el polígon industrial, que és la riquesa del poble, però que l'agricultura, o sigui, els camps, i més aquí, que estem en un parc natural, també.
Que n'hi ha gent que viu d'això. Nosaltres vivim de l'agricultura i n'hi ha famílies en el poble que viuen d'això.
Avui som minoritaris.
Les generacions noves no volen ser llauradors, no n'hi ha relleu generacional. I després d'això en que voldran menys. En un món tan globalitzat, si no cultivem arròs i el duen de Birmània, o de Tailàndia, sí, o de Myanmar, com estan fent ara actualment. Si no el tenim així, vindran de fora, ja està. I llavors autonomia alimentària, cada vegada menys. I quan depengam d'altres i acabem en tota l'agricultura, és quan vindran els plors.
Sembla impossible, però el que ells trepitgen és un camp d'arròs. És un camp d'arròs ple de medicaments, ple de cosmètics, perquè, entre altres coses, la Rigoa es van portar fàbriques de cosmètics i curiosament, la Laura i l'Enric m'explicaven que hi havia gent recollint cosmètics d'aquests que estaven precintats per endur-se'ls a casa. Vull dir que també hi ha situacions surrealistes en tot plegat, no? De gent que va a aquests camps d'arròs a buscar a veure què troba a la Rigoa que pot aprofitar. Però el que ells deien, no? La problemàtica que es trobaran, malgrat que això és veritat, que ha afectat molt els del nord, menys els del sud, que els del sud reivindiquen, els rossars del sud de l'Albufera reivindiquen que ells estan en millor estat, que continuïn anant la gent també a menjar arrossos cap al sud, que no s'oblidin, que no significa que tota l'Albufera està en aquesta situació, perquè clar, també tots els altres també s'estan veient afectats per tot plegat. Vicent.
Sí, jo et volia preguntar, Mariló, sobre un tema que hem passat de puntetes perquè primer hi ha hagut, òbviament, la catàstrofe i la gestió i tal, però que precisament esta setmana ha començat a emergir, que és la situació política, no? Si no estic equivocat, ha sigut a Paiporta l'alcaldessa... No, era l'alcaldessa.
Aldaia.
Del PP ha dimitit. Després,
la regidora.
La regidora del PP ha dimitit. Ningú ha volgut ocupar el seu lloc. Sembla que el PP està en descomposició. La gent no és massa conscient de que l'Horto Sud precisament és una comarca amb moltes alcaldies socialistes, de Socialistes i Compromís, i que, per tant, hi ha una situació bastant així. Però pareix, esta setmana, per primera volta, hem vist que pareix que comença a emergir, com si diguérem, el rebuf de l'aigua comença a afectar a la política local. Què pot passar ahir? Perquè, clar, és obvi, no? Una regidora del PP veu el que està passant. Deu ser molt difícil seguir creient en el seu partit.
El que és molt difícil, independentment de la ideologia que tingués, el que és molt difícil és creure que el senyor Mazó ha de seguir com a president de la Generalitat. Sí, crec que la dimissió de Carlos Mazón s'ha d'efectuar per salut. Independentment de la ideologia que tingués, ja no estem en este cas concret, pense que és que inclús els militants, pense, i en este cas és un exemple, militància del PP no està d'acord en que el president de la Generalitat continuï seguint Carlos Mazón, perquè no estava on havia d'estar el dia que havia d'estar. I després, en una compareixença, no va arribar a demanar perdó. Sincerament, jo no ho vaig entendre ni que demanava perdó ni res. L'únic que estava fent era tirar balons fora, defensar-se. Per tant, independentment de tot, crec que molta militància del PP està completament d'acord. Crec que no hi ha cap dubte en que Carlos Mazón ha de dimitir. I mentre estigui ahí en el càrrec, pues possiblement continuen havent aquestes coses, perquè a banda és que no ens escolta. No ens escolta. Demanàvem més presència militar per a que ens ajudara els primers dies després del desastre. No que ens clave un vicepresident militar. Crec que no ens escolta ni a la gent afectada ni al seu propi partit. I això, des del meu punt de vista, és insostenible.
I passen coses com aquesta setmana, no? Que hem vist que s'ha augmentat el topall dels sous que poden cobrar els càrrecs de la Generalitat. Quan el que es necessita ara són que els diners vagin a tota la resta.
Exacte. Una més.
Voldria preguntar per una qüestió que en el Telenotícies de TV3 ho van dir així molt desquitllada, però que vaig dir, ostres, sortia una alcaldessa, ara no sé de quina població, denunciant que els bancs s'havien negat a facilitar l'ús dels pisos buits que tenien els pobles afectats on hi havia gent que no tenia on anar. Ho van dir... Saps alguna cosa d'això?
No. El que puc contar són dues coses. Almenys des de Serveis Socials de Catarroja, les persones que tenien problemes d'habitatge s'han reallotjat o se'ls ha buscat un habitatge provisional. Almenys, si no a tots, als casos més vulnerables, segur que sí, això per una banda. I el que crec que tinc entès és que es llançarà començarà una compra de vivendes públiques per poder reallotjar a les persones que ho necessiten per part de l'Estat. Però aquesta informació no sé on l'he llegida i no sé si és una font fiable. Ho hauria de mirar abans de dir-ho i com a periodista demano disculpes, però això és el que puc dir, no tinc més informació al respecte.
Clar, és que...
Però sí que és de veres que tornem una altra volta al principi. És que hi ha gent que va ser víctima mortal, gent que quasi és víctima mortal i gent que ho ha perdut tot, que ha perdut sa casa, que no té absolutament res, ni records, però tampoc mobles.
Clar,
aleshores, és una situació molt complicada.
Clar, és que a més, la virulència de l'aigua, no? Crec que potser també costa d'entendre qui no ha estat allà, la virulència d'aquella aigua i com va entrar. També, deies al principi, no? Entrava una mica d'aigua. Crec que el Vicent ho va explicar el primer dia que va venir aquí la tertúlia, el 30 d'octubre, crec que era, que deia la cultura que hi ha sobre els barrancs, no? a aquests pobles al voltant, no? de València, que esteu molt acostumats a que una mica d'aigua no és res. Per tant, hi ha molta gent que diu, per què van anar a treure el cotxe? Perquè és el que fan sempre quan ve una mica d'aigua i no es pensaven que vingués res més, no? D'alguna manera. Suposo que això també, els que han no ho hem viscut, és difícil d'entendre, però suposo que s'ha d'anar entenent, que és que... No?
Sí, jo tinc una teoria, no sé si tu la compartiràs, Mariló, però jo dic que el president Mazón antropològicament no és valencià, perquè la meva reacció, per exemple, jo ho recordo perfectament, jo vaig veure el pont de Picanya que se n'anava i el primer que vaig fer, i jo sóc de Bétera, que no ens va arribar, diguem, però que qualsevol moment podia arribar, el primer que vaig fer va ser cridar a mon germà, que viu a la part de baix del poble, i dir-li que se n'anarà a casa dels pares que viuen a la part de dalt. És a dir, els valencians reaccionem, tenim un instint perquè hem viscut les riuades, perquè els nostres pares recorden la del 57, perquè altres recorden la, i reaccionem davant del perill amb un estat d'alerta, no? Que Amazon és que com si res, no? Jo
sí.
Dic que antropològicament este home no és valencià, perquè és que no entén. No entén on viu, no entén el territori on viu, no entén com reaccionem davant a aquestes coses.
Correcte, Vicent. De fet, estàvem en alerta roja per pluges i un tant per cent de la població que va ser víctima mortal va ser perquè estava complint l'alerta per pluja. Estava a sa casa. I per estar fent l'alerta de les recomanacions d'alerta per pluja, estaves a casa. Perquè tu saps que si te plou molt, estàs a casa. El que te pot passar és que t'entre un pam d'aigua. Dos. Tres. T'entra aigua, però és aigua que després baixa i ja està. No és el mateix. Quan va vindre l'aigua, no sabíem d'on venia. És que no havia plogut res. Aleshores, no sabíem res. I tenint en compte que el president Mazón havia dit a la una del migdia que a les 6 se n'anava a la serrania de Cuenca, quan arriba un poquet d'aigua, dius, doncs vaig a ficar-lo en alt, que és el que li va passar a molta gent. Però és que no teníem una alerta. És que l'alerta haguera salvat vides. Vides de gent que estava en sa casa i de gent que no sabia el que passava. En aquest moment... és que no sabies absolutament res, veies que venia aigua, no sabies d'on, perquè immediatament es va perdre la cobertura i estàvem aguaitant al balcó, mirant el desastre i no sabies ben bé. I l'únic que recordes és això, quan pararà, fins a on arribarà, i què ha passat en altres zones del poble? Perquè tampoc te podies comunicar. I damunt, l'endemà, tampoc sense comunicació, que no sabies massa bé encara què havia passat. Sincerament, l'endemà, fins que no varen veure o escoltar o assabentar-se de les primeres víctimes mortals i del desastre, encara estàvem en la por de fins a on arribaria aquesta nit l'aigua.
Mm-hmm. Abans parlàvem, quina és la sensació un mes després? Abans hem posat una mica del vídeo per error, però ara tornem a escoltar com estan un mes després a Paiporta.
Ara vivim, com aquell que diu, de la misericòrdia. Jo tinc 75 anys i jo vaig a començar de nou, perquè la vida continua. Crec que no se mereixem els governants que tenim, ni tant a nivell municipal com a nivell nacional, com tot. No se merecen.
Habrá gente que tenga dinero ahorrado y pueda empezar a trabajar y pueda empezar dentro de unos meses a empezar otro nuevo proyecto y a relanzarlo. Pero y toda esa gente que no tiene nada, ¿cómo empieza esa gente? ¿Cómo vive? ¿Cómo come? ¿Cómo empieza su trabajo? ¿Cómo lo pone en marcha?
Todo lo que teníamos así, durante 50 años se nos era todo a hacer puñetes. La moda no yo, anemos a renovarlo todo y a reparar todo lo que se pueda reparar. I si no tenim un moble de Luis XV, pues tindrem una caireta, i si no els tindrem, però reparar-ho i a viure.
Gracias a todos esos voluntarios. De verdad, no sé qué habría sido sin nosotros, sin todos los voluntarios. Esa generación de cristal que tanto se ha criticado, ole sus narices. Qué gordos los tienen, tanto ellas como ellos. Fantástico.
El que explicaves tu una mica al principi de tot, no, Mariló? Que cal reconstruir, no? A mi m'emocionava aquest home de 75 anys que ell deia, no? Jo tinc 75 anys, però ho he de reconstruir tot i he de tornar a començar. És igual que tingui 75 anys.
És així, i per exemple, a Catarroja, que hi ha moltes vivendes de planta baixa, s'ha de reconstruir tot, tota la vida, no? Perquè s'han perdut els records i s'ha perdut tot. I s'ha de començar. I torno a insistir, la reconstrucció s'ha de fer amb cohesió social. I per això cal diàleg, cal democràcia i cal que parli tot el món. És a dir, no s'ha de posar un pla i ja, no. S'ha de parlar perquè hi ha moltes vessants, moltes mirades i s'ha de tindre tot en compte per a que siga una reconstrucció justa.
I tant. Recordar el que dèiem, que demà hi haurà concentracions, hi ha una concentració a València, però també concentracions a tots els municipis davant els ajuntaments, no? Perquè, Mariló, encara anar a València, no els municipis afectats, anar amb transport públic a València sembla mentida, però encara ara és impossible, el metro continua sense funcionar. No els, insisteixo, els pobles afectats segurament no funcionarà fins d'aquí 6 mesos, però és que a cap enlloc de València funciona el metro, i això també és una odissea, no només pels pobles afectats, sinó per tot al voltant València i tots els pobles al voltant, que realment han quedat incomunicats, també per una mala gestió, perquè el problema és que només hi ha un punt de control en tot el metro, i ara s'han adonat que només hi ha un punt de control en tot el metro de seguretat, i per tant aquest va quedar inundat, i per tant el metro ha deixat de funcionar a tota la ciutat i a tots els pobles del costat. Per tant...
Perquè ho estem aquí parlant, i ostres, les cues del menjar i tal... Vull dir, estem a la quarta economia de la zona euro, en teoria. O sigui, és un país que té un exèrcit que forma part de la OTAN. Vull dir, si no hi ha... O sigui, jo no em puc creure que no hi hagi capacitat de respondre materialment.
No els interessa.
No m'ho puc creure.
No tenen interès per la gent. Abans de que canviem de tema, recordar també que demà hi ha una convocatòria que crec que és interessant. Demà a les 20 i 11 hores exactament, que és quan va sonar tard i mal l'alarma, es demana a tota la gent que des dels mòbils, ara no sé si ho sabré fer jo, però que des dels mòbils fem sonar l'alarma. L'alarma que hauria d'haver arribat aquell molt abans del que la va enviar la Generalitat Valenciana, doncs, i no cal que la fem sonar només a l'Horto Sud, quanta més gent la fem sonar per tots els costats, al carrer, a casa, des dels balcons, millor.
I dissabte també manifestació a les 6 a la plaça d'Ajuntament de València per reivindicar, per exigir això, que Amazon dimiteixi i que tots assumeixin les responsabilitats que els hi toquen per tot el que ha passat aquest últim mes, perquè en realitat ja no és només el que va passar el 29, sinó és la gestió de tot plegat. Mariló, no sé si abans de marxar vols afegir alguna cosa.
Recordar el tema d'educació.
Educació, que també està en una situació molt difícil. Per exemple, a Catarroja, no? L'IES Berenguer Dalmau segurament haurà d'anar a terra. De fet, la terra de la biblioteca ha caigut. A mi una de les coses que més em va impressionar, perquè jo vaig anar diumenge a l'IES Berenguer Dalmau, és que no hi ha cap senyal que digui que no pots entrar. Per tant, també hi ha una situació de paralisit. De perill a tot arreu, no? Perquè en lloc et diu que no puguis entrar, però allò està caient a trossos, i el que va passar Massanassa aquest diumenge amb un operari va morir, podria passar tot arreu perquè en lloc posa no entris. I jo mentre estava allà fent fotos pel reportatge, anaven entrant voluntaris que anaven a netejar una cosa que s'està caient a trossos. Per tant, realment, el perill és complet, però, perdó, m'he anat, era educació.
No. És per això que també Rovira dimissió.
I tant, Rovira dimissió és el conseller d'Educació, perquè, clar, per exemple, a l'IES Berenguer Dalmau hi ha 1.300 alumnes que continuen sense tenir una solució. La solució que els dona Rovira és anar-se'n a Picassent, un poble del costat, amb busos i de nit, és a dir, fer classes de 4 a 10 de la nit. Nois de primer d'ESO que es quedin sols als matins i que a les tardes se'n vagin a estudiar, amb el que significa canviar-les de vida i tot plegat. Per això tant l'AMPA, professors, direcció, està lluitant perquè els hi posin uns barracons i puguin fer classes des de Catarroja, perquè prou han viscut tot aquest mes.
A Picassent, el que ha d'anar és Mazón, però no al poble, sinó a la presó de Picassent.
Correcte. Doncs així ho deixem estar. Moltes gràcies, Mariló, per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
Ja ens veiem.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot per estar ahí sempre. Gràcies.
Ens veiem dissabte al carrer.
Gràcies.
I com dèiem...
No, el que diu l'Albano, jo ho entenc, però és això la situació colonial. Quan parlem d'una situació colonial a tots els països catalans, no només al País Valencià, és això, la inexistència d'un estat. I tu dius, és una de les economies més potents d'Occident, és membre de l'OTAN, és no sé què, tot això en un mes hauria d'haver avançat. No, no avança perquè no es comporten com es comporta un estat modern, no es comporten com una democràcia, tenen un comportament colonial.
Tu creus que la resposta hauria sigut diferent si això hagués passat a... no sé.
A Madrid, segur.
A Madrid, segur.
Segur. Qualsevol altre lloc, probablement no, perquè l'estat espanyol és Madrid DF. A Madrid, segur. A Madrid ja t'assegure jo...
Que el metro torna a funcionar...
Això no passa, home, ni en pintura, no? Però així tot, és veritat que n'hi ha una inutilitat. A veure, és un estat que és un estat, l'estat espanyol és un estat corrupte fins als fonaments. Fixem-se que ara no arriben els diners per arreglar les escoles, però ja n'hi ha no sé quantes empreses de la Gürtel que ja tenen contractes per recuperar coses, no? Vull dir que realment és un estat corrupte fins al moll de l'os, i és un estat, sobretot, que no entén el ciutadà sinó com un súbdit a la manera més colonial de la paraula. És a dir, escolta, en les colònies de tant en tant es mor gent, no passa res. I ja està, no? És això que feien els del Salakov, no? Doncs el mateix. Escolta, a València s'han mort 200 persones. Bueno.
Vicent, abans de canviar de tema, perquè pregunten dues coses. La primera, com aconseguir el so de l'alarma?
Per Twitter està circulant molt, suposa que per Blue Sky també, i està fent-lo córrer la gent, però en tot cas suposa que a VilaWeb demà podem posar una notícia diguent on fer córrer el so de l'alarma.
Jo també m'ho he preguntat, dic, ostres, com has fet això? Però...
I l'altra pregunta, que és que veig que està havent-hi molt de debat, és si és possible o no una moció de censura a Amazon. No. La realitat és que no
sí,
surten
no,
els
sí.
Números.
No, i sí.
Bueno, sí, si voten en Vox.
No, a veure, jo crec que n'hi ha casos... La moció de censura no sempre es fa per guanyar-la, però n'hi ha casos en els que tu fas una moció de censura, i hem tingut exemples recents, en els que tu fas una moció de censura per demostrar la incapacitat absoluta d'aquell govern. Jo crec que ha d'haver una moció de censura. El problema que tenim, quin és? Que Compromís vol fer la moció de censura, però Compromís té 15 diputats i en necessita 20. Per tant, el PSOE ha de voler fer la moció de censura. Però el PSOE està adoptant una posició increïble i surrealista que té que veure amb el que comentàvem abans. És a dir, la posició del PSOE és...
És l'estat.
Nosaltres li donem suport al Partit Popular, li votarem el pressupost i li assegurem un any de suport parlamentari a canvi de que traguin Amazon i posen a qualsevol altre inútil. Imagina't, a Rovira, posen per cas. No? Clar, això no ho entén ningú, l'actuació que està tenint el PSOE. Però clar, si el PSOE no vol fer la moció de censura, que s'hauria de fer políticament per acorralar a Amazon i al PP, és molt difícil que n'hi hagi una moció de censura. El PP no té majoria absoluta. El PP necessita dels vots de Vox. El problema, i per tant, hipotèticament, podria haver una moció de censura que fes caure el govern. Però hi ha dos problemes. Un primer, és molt difícil d'imaginar que Vox voti amb el PSOE i amb Compromís. Vaja, jo tinc molta fantasia, però ahir no arriba. No? I la segona, que sí que és la més complicada, la moció de censura al Parlament Valencià, cosa que no passa, per exemple, al Parlament Espanyol, tu pots triar una persona de fora del Parlament. I aleshores tu podries dir, agafem aquesta persona respectada per tot el món i que siga president només per convocar eleccions. Posem per cas. Per això al País Valencià no es pot fer, perquè la moció de censura has de proposar un candidat i ha de ser
diputat. Com aquí a Catalunya.
Que, a més, va passar una cosa, que és que la majoria del govern d'Amazon no són diputats, perquè sí. Quan els van triar com a consellers, van renunciar al seu acte de diputat perquè pogués entrar una altra persona i cobrar l'acte de diputat. Per tant...
I ja t'he dit jo que m'he repassat els currículums de tot el grup parlamentari, més val que no entre ningú d'aixòs.
Bueno, anava a dir, també menys mal que és així, perquè Camps ja s'està, aquesta setmana ja ha fet sí, unes Camps declaracions dient que ell vol tornar a la primera línia política,
lladre,
per tant, ja veig que tornarem a tenir un altre president que no, li van cridar el president a Picassent.
Jo crec sincerament que el PP quedarà molt tocat després d'això. Crec que quedarà molt tocat i de fet totes les enquestes que han anat apareguent des de l'altre dia, de l'últim mes, assenyalen una caiguda molt pronunciada del PP, una caiguda també del PSOE, i que puja Compromís i que puja Vox. Compromís seria la tercera força i Vox la quarta, no? Jo crec que el PP difícilment... Una, crec que és molt difícil que Mazón aguanti la pressió. Dos, crec que el PP ho pagarà, això, perquè és que és molt gros. És que ja no és una qüestió política, és això que està passant amb regidors del PP, que parlàvem amb la Mariló, no? És que, clar, és que has d'estar molt encegat per no veure lo inútils que arriben a ser aquesta gent.
Parlàvem del PP ara, però aquesta setmana també hi ha congrés d'Esquerra, hi ha congrés del PSOE, que comença demà. Si us sembla, comencem pel congrés d'Esquerra, que portem mesos parlant d'aquest congrés. S'ha fet llarg i tot, diria. S'ha fet molt llarg, no? Però, bueno, aquesta setmana, aquest dissabte, a les 8 del vespre, tindrem els primers resultats d'aquest congrés. Depèn de com, si Oriol Junqueras aconseguís més del 50%, ja tindríem fins i tot presidència. Dic Oriol Junqueras perquè ara mateix és el nom...
que ha presentat més
avals. I que sembla que seria el favorit i que fins i tot podria aconseguir aquest 50%. Què penseu que passarà?
Mira, jo he fet una cosa que... no sé quanta gent ha fet, però he entrat allà a la vostra web, posàveu els vídeos, no? D'aquells debats, dos debats que van fer, i me'ls vaig mirar tots dos, el de secretaris generals i els de la presidència, dos debats d'una hora, tres persones cada un dels debats. En un d'aquests debats participava Oriol Junqueras, i jo la primera cosa que em va sobtar i em vaig sentir fins i tot incòmodo és... quan el sentia parlar, semblava que estava parlant des d'un altre plano temporal. És a dir, jo el sentia absolutament desconnectat de la realitat, però fins i tot amb problemes d'adequació. És a dir, estava fent un debat sobre el futur d'Esquerra Republicana i no s'entenia gaire bé del que estava parlant, ni per contingut, ni per to. Em semblava, de veritat, estar escoltant un holograma del passat. Ara bé... això és una opinió d'algú que s'ho mira des de fora, que no coneix el partit, que no coneix quines són les dinàmiques internes, que no coneix quins són els debats de fons que s'estan tenint en aquest partit. Ara bé, jo... és a dir, això és un debat intern, però sí que els que mirem des de fora, jo, sincerament, si les prediccions són que Junqueras ha de ser la cara visible d'Esquerra Republicana de cara al futur, i no entro en els altres perquè tampoc els conec... ara... El que sí que tinc clar com a ciutadà que examina els partits que aspiren a representar o a demanar el vot de tots nosaltres, jo, de veritat que em costa molt pensar com pot ser més gran el suïcidi polític d'aquest partit si tria anar-se'n aquest plano temporal absolutament desfasat. Clar, no conec com és el Demos, no sé qui és la gent que vota. No sé quanta gent ha marxat d'Esquerra Republicana després de molts anys de junquerisme. Per tant, estarem atents, però crec que hem d'estar atents, perquè algú podria caure en la tentació de dir mira, que facin el que vulguin els d'Esquerra Republicana, que ja ens han marejat prou. Però, escolta'm, jo crec que amb el lloc que se'ls ha donat als partits, que jo crec que ha de ser, com a mínim en un moment com aquest, els activistes han de fer la feina, els partits ja s'ho faran, però sí que hem d'estar atents, perquè el que passi a Esquerra Republicana, ens agradi o no, en certa manera pot moure coses cap a un costat o cap a l'altre. Dit això, i ho dic perquè no voldria marxar sense dir-ho, el que sí em preocupa moltíssim, i és també una mica en relació a això que deies del Congrés del PSOE, a mi em preocupa moltíssim el paper de comparsa del PSOE que estan fent els partits independentistes en representació al Congrés. Jo, de veritat. Aquestes últimes hores, aquests últims dies, amb un Pedro Sánchez afeblit, amb un Pedro Sánchez amb problemes grossos i problemes de veritat, perquè ara la cosa és, no, bueno, això és l'offer. Atenció, el PSOE i Pedro Sánchez tenen problemes gros. Jo m'agradaria que els partits independentistes, en aquest cas Junts i Esquerra Republicana, que tenen representació al Congrés, aprofitessin la debilitat de Pedro Sánchez. Aprofitessin per mossegar-lo. Aprofitessin per apretar-lo tot el que sigui possible. I, en canvi, el que veig és que fins i tot fa l'efecte que l'estan defensant. No? Que, ai, és que com que l'ataca la dreta, nosaltres l'hem de defensar. Com que l'ataquen a l'espanyolisme, nosaltres l'hem de defensar. I a mi això em posa d'uns nervis i d'una incomprensió. I jo crec que m'imagino, per lo que he sentit en l'entrevista que avui li fèieu a Ferbot, deu ser una de les coses, espero, que estigui discutint Esquerra Republicana, de què fer en aquesta situació.
Però tu creus que Esquerra Republicana està discutint? Perquè una de les coses que m'ha sorprès potser d'aquests mesos que et deia, s'ha fet llarg aquest congrés, és el que s'ha arribat a parlar de noms i el poc que s'ha arribat a parlar de contingut. I em recordo que em parlava en una entrevista amb Elisenda Pelosi fa uns mesos, aquest estiu, on em deia l'anterior congrés on va haver-hi aquesta decisió el 2008, no? On parlava molt més de contingut. Aquí s'està parlant de noms, aquí dirigeix i ja està. No. És a dir, si vas escoltar els debats, tampoc hi havia tantes diferències, tampoc hi havia tantes coses diferents,
bueno,
no?
A veure, sí que és veritat que Foc Nou sí que es diferencia, els altres no tant, però dues coses sobre això. Una primera és que esta setmana precisament hem tingut una dada que jo crec que és molt significativa. No sé si l'Aleix ni alguna manera de que enfoqui això, no sé si t'estic demanant ara una cosa impossible.
Crec no que veu. Sí, bueno, però si m'ho passes, li passo jo l'Aleix, l'Aleix ho posa.
Diguem, és igual, massa virgueria. Ho explico. Això és el CEO. El CEO fa una valoració, demana una valoració als votants sobre els líders. Els votants del PSC consideren que Illa és un bon líder en un 56%, que és sorprenent, però està bé. Els votants de Junts, en un 70%, consideren que Puigdemont és un bon líder. Els votants d'Esquerra Republicana, quan els pregunten sobre Junqueras, un 17% diuen que és un bon líder. Un 17%.
Però això són els votants, no són els que voten.
No són els militants. Ah. Els votants. Val? Però és que és molt significatiu això, i jo crec que és on està la clau de tot això. És a dir, el que estem veient és el paroxisme del model de partit tancat i convertit en un negoci. És a dir, el problema que té Esquerra Republicana, com el tenen la majoria de partits, però en aquest cas és agut i portat a l'extrem, també perquè han passat massa coses últimament, és un partit que està completament aïllat de la població, que només gira al voltant del manteniment dels càrrecs, del negoci, de no sé què, i que no té, primera, no té projecte, no n'hi ha cap projecte, no, ningú diu on volen portar el partit, i segona, són absolutament centrats en ells mateixos i no miren a l'exterior, perquè si miren a l'exterior, és a dir, un partit que els teus votants, només un 17% consideren que aquest senyor pot ser un bon candidat, és que ni es plantejaria que aquest senyor anara de candidat, i en canvi és molt probable que guanyi, i fins i tot és possible que guanyi a la primera volta. Per què? Perquè els que estan dins del partit no tenen cap relació amb la societat, no, són dos dinàmiques completament diferents, que és el mal dels partits polítics catalans, que és el que ens ha portat, catalans i europeus en general, però que se'ns ha portat a aquesta situació on som.
Vale, però llavors, si els votants pensen això, la hòstia serà...
Ah, sí, sí.
Això ens podem trobar,
sí, sí,
però
les pròximes eleccions.
Però això, que en certa manera un podria fins i tot gaudir amb la imaginació d'un debacle electoral que els castigui, ostres, no, però
és un problema és un problema per l'independentisme.
Bueno, és un problema per la societat en general, en el sentit de que desapareixen propostes que siguin mínimament creïbles pels votants. I, per tant, quan es fan aquests discurs de per què puja l'extrema dreta, de per què la gent desconnecta, de quan... Escolta'm, els principals responsables, o un dels principals responsables, són aquesta gent que es fa amb les estructures dels partits. I escolta'm, abans quan estaves dient això, no?, de que funciona com una empresa i són quatre que estan desconnectats de la societat, aquesta descripció d'Esquerra Republicana en el seu moment a Iniciativa li quedava clavadíssima.
Tots els partits, perquè a més té que veure amb el sistema, és a dir, perquè estem parlant de llistes tancades al Parlament, perquè estem parlant del poder de la Secretaria General, que és absolut sobre les decisions del partit. Així el Junqueras ho explicaven quan estava en presó. Quan estava en presó, decidia cada alcalde i cada regidor que es presentaven les llistes. És que és un sistema completament absurd, que he de recordar que és un sistema que prové del franquisme. Perquè el canvi no el fa la Constitució espanyola. La Constitució espanyola és filla i hereva de la llei de reforma, de la llei de reforma del règim. I la llei de reforma del règim és la que estableix aquestes bases del funcionament dels partits i del funcionament del sistema electoral. Per què? Per impedir que tinguin connexió amb la població. És a dir, el sistema està funcionant, està impedint que tinga connexió amb la població. Bueno. El problema és que aleshores n'hi ha una altra dada rellevant del CEO. 71% dels catalans diuen que estan insatisfets amb la política. I ara no recordo la xifra, però és molt alta la de que no creuen en cap partit polític, en cap ni un. Clar, aquí tenim un problema molt gros. Molt gros. Perquè, clar, això és la demostració de que aquest país, des de fa 10 anys, si voleu des d'abans, l'estatut de Maragall podríem anar a parar, però des de fa 10 anys, clarament, aquest país hi ha hagut una mobilització, una força social impressionant, que ha proposat un canvi efectiu i una classe política que no ha estat capaç de portar-la a terme.
Jo, és veritat que és un problema gros, que la gent en ser preguntada per com veu el seu país, com veu la seva representació política, etc., manifesti de manera tan massiva un descontentament o una desconnexió. Això és un problema gros. Però, com a mínim, és a dir, hauríem de trobar la manera, i quan dic hauríem no sé ben bé a qui em refereixo, però de que aquest problema sigui una oportunitat. Perquè clar. sí que és veritat que hi hauria una cosa encara pitjor que fos... que la gent està encantada amb Salvador Illa, que la gent està encantada... Això sí que seria per tirar el barret al foc. Llavors, com convertir aquest problema, que sens dubte, si no se li dona solució, es pot enquistar i ens pot portar tots pel pedregar? Ostres, és imprescindible i molt necessari convertir aquest problema en una resposta, perquè la gent no deixa de tenir aspiracions polítiques, la gent no deixa de tenir esperança, la gent no deixa de tenir ganes de fer millor el seu país. És a dir, tota aquella gent que diu, mira, sou tots uns desgraciats, no són gent que s'han convertit a la politicisme de cerebrat. És a dir, és gent que probablement, justament, fa una anàlisi molt correcta de la situació i per això diu, escolteu, prou d'empassar-me segons què. Escolta'm, abans que acabem, jo volia dir una altra cosa.
L'Albano m'ha mirat tot el rato al rellotge.
Va cronometrant.
He llegit, abans hem parlat d'aquesta entrevista i em sembla que demà en publiqueu una altra d'Esquerra Republicana, però he llegit una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que parla d'aquesta desconnexió absoluta i tal. Allà poseu, que entrevisteu avui en Bosch,
i demà l'altre,
que la candidatura de Junqueras ha dit que no volia ser entrevistada per VilaWeb. Escolta'm, no cal que... ja ho heu explicat vosaltres. Hosti, és la gent que està escrivint en el periòdico de Catalunya les seves columnes, la gent que va a la Sexta a fer propaganda de les seves disquisicions i no accepten una entrevista amb un mitjà que s'hi pot caure tot el malament que vulguis, però escolta'm, hem vist a tota aquesta gent anar a entrevistes amb tothom.
Però és pitjor que això, no és qüestió de si van a la Sexta o al periòdic o quan se volen anar a la Razón, el problema no és aquest. El problema és l'actitud que subjau, que és l'actitud de no enfrontar-se, de no donar la cara a cap forma de qüestionament del paper que estan fent. És a dir, els mitjans tenim un paper, que és qüestionar a la classe política, als empresaris, a tothom. I el nostre paper és aquest. I aleshores, quan algú es nega a ser entrevistat, en aquest cas...
Això és un titular.
En aquest cas, aquesta candidatura, el que està dient és que aquest principi bàsic de la democràcia, que és que els periodistes pregunten i fiscalitzen, no vull que l'exercisques amb mi.
I s'ha de dir que en aquest cas era aquesta última setmana volíem entrevistar els que es presenten als secretaris generals, per tant, qui ens va dir que no era l'Hisenda Alemany, però per suposat hem intentat durant tots aquests mesos entrevistar Oriol Junqueras i s'ha negat. S'ha de dir que sí que ens l'ha donat Diana Riba, perquè crec que és una cosa del seu funcionament personal de que sí que ens ha donat l'entrevista. L'única persona que hem pogut parlar de militància de Decidim és amb Diana Riba i crec que també s'ha de dir.
I n'hi ha hagut, jo crec que ho hem de dir també, n'hi ha hagut altres mitjans, no només està a VilaWeb, als quals se'ls ha negat la possibilitat d'entrevistar aquesta candidatura en concret.
I que no és una cosa nova, que Oriol Junqueras fa molts anys que no s'ha entrevistat per VilaWeb. Estem parlant d'anys i anys.
Ho s'heu portat que... malament.
No, és que no és qüestió de portar-se malament.
No, vull dir que també ens ha passat amb Pere Aragonès, diguéssim, que Pere Aragonès només l'hem pogut entrevistar quan s'ha presentat a la presidència de la Generalitat.
Amb diversa gent, perquè en el fons el que tenen por és que el periodisme independent contraste i fiscalitze. Aquesta és la por que tenen.
Doncs així ho haurem de deixar, perquè que l'Albano que mira el rellotge em veu que són les 9.
Tens alguna cosa a dir, Albano?
No, bueno, moltes. Havíem de parlar de una mica de Pegasus i tal, però la setmana que ve segur que en tenim temps.
I tant. Demà, per cert, hi ha una xerrada d'alguns dels de Pegasus que també podreu seguir a VilaWeb en vídeo. Hem dit això, marxem avui aquesta setmana i no que puc acabar d'altra manera que dient dissabte manifestació a València i Mazón, dimissió.